Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres 5 de gener del 2024. I ja venen els Reis. Aquesta nit ha arribat un canvi de temps i ja han caigut els primers ruixats. Fins a mig matí s'aniran repetint a qualsevol punt, després hi haurà una treva i a la tarda tornarà a ploure a moltes comarques. L'ambient serà més fred i el vent començarà a bufar amb força als extrems del país. Ara de seguida el Martí Oliveres ens amplia la previsió perquè tots, no només els més petits, estem pendents, i ses majestats també ho estan, de saber on ha de ploure aquesta tarda i si afectarà o no les cavalcades dels Reis d'Orient. Un divendres en què José Manuel Villarejo ha acusat Florentino Pérez d'utilitzar un jutge per perseguir rivals a les eleccions del Real Madrid. Ho ha dit en una entrevista amb el youtuber Jordi Wild, on assegura també que continua tenint contactes als cossos de seguretat de l'Estat que li passen informació, a dia d'avui, això. A banda, diu que l'atemptat de l'11M no el va planejar Al-Qaeda, sinó França i el Marroc. A tot això, ja ha començat la vaga de treballadors de terra d'Ibèria, hi ha serveis mínims del 86%, i la companyia ha reubicat la majoria de passatgers de vols cancel·lats. Tot i això, des d'avui i fins dilluns, si heu d'anar a l'aeroport, feu-ho amb temps. Feu-ho amb més temps de l'habitual, sobretot si us cal facturar, i agafeu paciència a l'hora de recollir equipatges. Per cert, que el Departament de Salut fa una crida perquè tothom que no s'ha vacunat contra la grip i ho vulgui fer, que ho faci. A hores d'ara, només s'han punxat un 46% dels majors de 60 anys. Des de Salut asseguren que el sistema no està col·lapsat. Però, en canvi, Metges de Catalunya sí que considera que la situació a dia d'avui és greu. Mentrestant, la Fiscalia estudia sancionar la mare de Dani Alves per haver compartit imatges i dades de la presumpta víctima de violació del futbolista. Segons La Vanguardia, podria ser un delicte de revelació de secrets perquè el jutge havia prohibit expressament difondre la identitat de la noia. De tot plegat, en parlarem a la tertúlia avui amb l'Ernest Folch, la Cristina Puig, la Susana Cuadrado i la Mònica Hernández, que també trepitjarà l'ull de poll. Als esports, el Barça salva els mobles amb un gol de penal al temps afegit i aconsegueix una victòria importantíssima al camp de Les Palmes per 1-2. L'equip de Xavi va tornar a llançar per de borda la primera part, al minut 12 ja perdia per un gol de Munir, però la segona i va anar amb més ganes que a futbol, i Fernando Torres i Ferran Torres va empatar el 55 i Gundogan de penal el 93 va culminar la remuntada. El Barça queda ara tercer a 7 punts del Madrid i del Girona, 3 per sobre de l'Atlètic de Bilbao i l'Atlètic de Madrid. Per cert, que Joao Cancelo es va lesionar tot just començar el partit, no sembla greu, però és dubte molt seriós per la Supercopa a hores d'ara. Cap a les 11, la pilota a l'olla amb el Fermí Puig, que ens proposarà una recepta perquè es cuini sola mentre mirem el futbol. Avui, sopa de verdures amb pinyons i alfàbrega. Anirà bé per tirar avall els àpats d'aquests últims dies. I com sempre, després, la Mata Tertúlia amb els cafres habituals, David Broc, Òscar Nin, Santi Jiménez, Yael Brusca, Nacho de Sanahuja, Ana Alfonso i amb el Ramon Bartolí. I al diàling, com sempre, arribarem al migdia. Ai, el cap de setmana. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Un cop d'ull a la matinada. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Martí?
Doncs sí, que ja tenim aquí el canvi de temps, hem tingut els primers ruixats, no han estat massa importants, però sí que el Pirineu fins a 10-12 litres per metre quadrat, entre l'Alta Ribagorça, els Pallars, a la zona del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici és on més ha plogut. Aquests 10-12 litres avui es pot, poca cosa de moment, però tenim ruixats a aquesta hora repartits per moltes comarques. Per tant, precaució a la carretera si heu de conduir aquest matí, tenim alguns ruixats a Barcelona ciutat, ha plogut una mica, res, dècimes, 2, 3, 4 dècimes, no ha arribat ni a un litre, però sí que tenim alguns carrers molls. I aquests plogims ara mateix s'escampen per moltes comarques, més enllà de Barcelona, on d'aquí pocs minuts pot tornar-hi a ploure una mica. També tenim alguns ruixats a l'interior, cap al Berguedà, al Lluçanès, fins i tot al Ripollès, Osona, a la Noguera, a l'Alt Urgell. Aquestes precipitacions són en forma de neu al Pirineu, però encara cotes altes, 1.800, ha d'anar baixant la cota de neu. Amb l'entrada de l'aire fred aquesta tarda, ja la cota pot baixar cap als 1.200 i fins i tot 1.000. Per tant, en certes zones del Pirineu, ses majestats podrien arribar amb neu, sobretot al vessant nord, cap a la Vall d'Aran.
Ara ho has dit. Ses majestats. Hi ha molta gent que ara a les 6 del matí, quan queden 12 hores perquè comenci la majoria de cavalcades, estan dient, a veure, jo crec que ja hem assumit tots plegats que per aigua i capelina avui per rebre els Reis d'Orient, però clar...
Sí. Però no tot arreu.
No tot arreu, això anava a preguntar.
Ni de la mateixa manera, exacte, ho hem d'explicar. On més pot ploure durant les cavalcades és a les comarques de Barcelona. I especialment la zona de la Catalunya central cap al sud, és a dir, cap a la costa central. Això agafa les comarques de la regió metropolitana de Barcelona, és a dir, els Vallesos, el Maresme, el Baix Llobregat, Barcelona ciutat. Abans pot ploure més a l'interior, que seria la Catalunya central, Osona, Berguedà, Lluçanès, Moianès, la Selva també, la zona de l'Alt Maresme, i independentment tindrem alguns ruixats cap a l'Anoia, les comarques del Pla de Lleida, fins al nord del Camp de Tarragona. Aquests ruixats més de ponent es veuen molt més puntuals. Per tant, pot ser que a l'inici de la cavalcada de Lleida, no tinc exactament les hores, però podria ser que fes algun ruixat a les comarques de ponent per començar les cavalcades, però allà escamparia ràpid. I, en canvi, a la zona de Barcelona i Vallesos sí que la pluja pot animar-se de cara al vespre, a partir de les 7:15, amb un plat més intens de pluja cap a les 9:10, 11 de la nit, fins i tot amb pluja intensa a la capital catalana durant les cavalcades. Ho haurem de seguir amb atenció, amb minut a minut, amb aquesta cota de neu que ha d'anar baixant, i on no hi hagi aquesta pluja, que serà sobretot als dos extrems del país, és a dir, cap a l'Alt Empordà i cap al sud, entre el Camp de Tarragona i l'Ebre, aquí el vent. Compte, cavalcades amb molt vent. Ja a partir d'aquesta tarda ha d'entrar el vent de mestral, amb cops de 70-80 km per hora, i també una mica de vent a les comarques del Pla de Lleida.
Òbviament, a les 7 actualitzem, a les 8 actualitzem, i avui a les 9 també, a l'inici de la tertúlia, avui amb Cristina Puig, Ernest Folch, Susana Cuadrado i Mònica Hernández, el Martí vindrà a aquest estudi, i intentarem fer un mapa al màxim de precís possible amb principals ciutats, principals pobles del país, intentant concretar el màxim possible hores i previsió d'intensitat, etc.
Ah, i no cal dir-ho, ambient fred.
Per ambient tant, fred.
Vaja, ara mateix ja cal sortir abrigats, abrigades de casa, però aquesta nit és la típica nit que farà més fred quan anem a dormir que no pas ara que ens despertem. No. Per tant, conforme vagi avançant el dia, la temperatura tirarà cap avall.
En qualsevol cas, a l'espera de veure com es concreten aquestes pluges a les principals ciutats catalanes, ja ho tenen tot preparat per donar la benvinguda com es mereixen els Tres Reis, Agustí.
Sí, primer faran parada a Barcelona, on es deixaran veure al migdia a bord del seu vaixell a l'Espigó del Gas amb motiu de la Copa Amèrica que es farà aquest any a la capital catalana. A les 4 tocaran terra i la cavalcada començarà a les 6 de la tarda a Marquès de l'Argentera. S'allargarà fins a les 9 del vespre a la Font Màgica de Montjuïc. El patge Gregori assegura que encara que plogui, la cavalcada seguirà endavant.
La cavalcada no perilla en absolut. Els nens, tots els nens i totes les nenes tindran els seus regals. Estem preparats per la pluja, per la neu.
A Girona, la cavalcada arrencarà, com sempre, al Camp de Mart, a la Devesa, a les 6 de la tarda, i anirà fins a la Copa. A Tarragona, els Reis arribaran al barri del Serrallo, on començarà la rua tradicional, amb una carrossa que compleix 100 anys, i a Lleida, els Reis d'Orient arribaran amb tren. Serà a les 5 de la tarda, i la rua començarà una hora després, a les 6, a la plaça Ramon Berenguer IV.
Són les 6 i 8 del matí. Agustí, avui hem de tornar a parlar de Villarejo.
Doncs sí, perquè ha tornat a carregar contra tot i tothom, aquest cop en una entrevista al podcast de Wild Project, de Jordi Wild, en la conversa que ha durat més de 5 hores.
Com?
Sí, sí, més de 5 hores. José Manuel Villarejo, recordem, condemnat a 19 anys de presó per revelació de secrets i falsedat documental, ha tornat a parlar d'alguns dels temes que ja va destapar fa uns mesos aquí al Monarracu, però també ha acusat el president del Real Madrid, Florentino Pérez, d'utilitzar un jutge perquè imputés els seus rivals a les eleccions del club.
Utilizó a un amigo suyo juez para imputar a los que habían concurrido a las elecciones y lo estuvo imputado un tiempo y era tan descarado como que había votos falsificados en beneficio de Florentino. Los votos donde le favorecían, él decía que eran de los contrarios, una cosa muy interesante,
extraña,
¿no?
Sí.
no deixa de ser curiós. És molt sabut, ho ha acceptat tothom i endavant. Però no deixa de ser curiós com l'única persona capaç d'aixecar la veu contra Florentino Pérez és José Manuel Villarejo. A partir d'aquí, ningú més s'atreveix a ni tan sols portar-li la contrària a l'intocable. Però ha dit més coses, Villarejo, en aquesta conversa de 48 hores amb Jordi Wild.
Doncs sí, perquè també ha reiterat que actualment continua tenint, a dia d'avui, gent als principals cossos de seguretat de l'Estat que li passa informació.
Lo que sí es cierto, y además lo he demostrado en los juicios, es que hay gente dentro del CNI, dentro de la policía y algunos dentro de la Guardia Civil que no han entendido la injusticia para ellos de mi caso y me han dado información de los archivos que tienen ingresado, claro, y se enfadan los fiscales cuando dicen, ¿y este correo cómo lo ha conseguido usted? Ustedes me lo han dado.
I també ha deixat anar una acusació difícil de creure. Segons Villarejo, l'atemptat de l'11M del 2004 a Madrid no va ser obra d'Al-Qaeda, sinó que el van planejar França i el Marroc.
Bueno, 6 i 11, pràcticament tots els que hagueu d'agafar un vol a les properes hores o al llarg d'aquest cap de setmana, el més important és que aneu amb temps a l'aeroport perquè ja està en marxa la vaga d'Iberia.
Sí, com us hem anat explicant aquesta setmana, els qui s'aturen són els empleats del servei de handling, que, per exemple, s'ocupa de la facturació de l'equipatge o de gestionar el servei de rampes als avions. Per tant, tots aquells, com deies, que hagueu d'agafar un avió en els propers dies, aneu a l'aeroport amb més marge de l'habitual, perquè totes aquestes operacions es poden endarrerir molt. I no només els qui voleu amb Iberia, perquè els treballadors de terra de la companyia també donen servei a una norantena d'aerolínies de tot l'estat, com per exemple Vueling. Ara bé, sobre el paper, els passatgers haurien de notar poc les conseqüències perquè els serveis mínims previstos són del 86%. Tot i així, la protesta ha obligat a Iberia a suspendre més de 400 vols i oferir una alternativa a més de 45.000 viatgers.
Per tant, no es preveu que hi hagi sorpreses d'última hora de vols que... Els vols que estiguin previstos a hores d'ara, en teoria, han de sortir. No ha d'haver-hi problemes en aquest sentit, tot i que mai se sap. Però sí, aquest missatge. Tots els que hagueu d'agafar un vol, aneu amb una mica més de temps avui. No passa res, aneu mitja hora, una hora abans a l'aeroport. Si al final la cosa va ràpid, doncs us preneu un cafè, però us estalvieu alguns ensurts d'última hora. Per sapiguem a aquesta hora quina és la situació a l'aeroport del Prat, allà hi tenim, com no, el Josep Ferrer. Bon dia, Josep.
Bon dia, Sergi. Tal com deies, els viatgers més perjudicats serien els que han de volar amb Vueling, que és el que té més quota de mercat a l'aeroport de Barcelona i, per tant, és la companyia més perjudicada per aquesta vaga dels treballadors de handling d'Iberia. A aquesta hora, però, la vaga pràcticament no es nota perquè en els taulells de facturació veiem el mateix nombre de personal que un dia qualsevol, que un dia sense vaga, per això que dèieu dels serveis mínims del 86%. A diferència d'altres jornades de vaga, Vueling no ha facilitat dades concretes de vols que ha hagut de cancel·lar aquests dies. S'ha limitat a dir que més del 90% dels clients afectats per la cancel·lació del seu vol han acceptat un vol alternatiu o bé el retorn dels diners pagats pel vol cancel·lat. Mateix percentatge dels clients afectats per les 444 cancel·lacions ja convocades o cancel·lades anunciades per Iberia. Per avui, divendres, i abans de la convocatòria de vaga, s'havien programat a l'aeroport de Barcelona 874 operacions d'enlairament i aterratge. A aquesta hora ja hi ha confirmades la cancel·lació de 50 vols de sortida i 42 d'arribada.
Són les 6 i 13, gràcies, Josep. Més coses, Agustí. El Departament de Salut fa una crida a ampliar els nivells de vacunació de grip.
Diu que cal fer-ho per descongestionar els centres mèdics del país. La previsió és que els casos continuïn pujant almenys les properes dues setmanes i Salut recorda que a hores d'ara s'han vacunat el 46% dels majors de 60 anys. Tot i així, el departament nega que els metges estiguin col·lapsats. Això, tot i el que asseguren alguns sanitaris avui a La Vanguardia. Diversos professionals, entre ells el secretari general del Metges de Catalunya, Xavi Lleonart, diuen que la situació és molt greu i critiquen que les autoritats no assumeixin el problema. Per la seva banda, però, fons del departament i treuen ferro i asseguren que no hi ha col·lapse. Remarquen que les xifres sobre l'assistència sanitària en aquesta època de virus es mouen dins del ventall que estava previst.
Pedrol, el Barça, que pateix, i de quina manera, però tanca la primera volta amb una victòria agònica, 1-2 al camp de les Palmes, gràcies a un gol de penal de Gundogan al minut 92.
Sí, els de Xavi Hernández van tornar a llançar la primera part de les escombraries, però van remuntar la segona i ara són tercers a 7 punts del Real Madrid i del Girona. El millor de tot és això, el resultat i el desenllaç de la jornada, perquè els primers 45 minuts van tornar a ser un desastre, l'equip no va fer cap xut, va demostrar que pot ser absolutament inofensiu i que continua fent aigües en defensa, cosa que van aprofitar els ex-blaugranes Sandro i Munir per cuinar l'1-0 al minut 10 de partit Madrid. Ara bé, l'actitud i el joc del Barça van canviar com un mitjó a la represa. Ferran Torres va igualar el partit al minut 55 i a partir d'aquí tot va fer baixada. Tot i així, el segon gol va costar Déu i ajuda que arribés, però Gundogan va salvar els mobles al temps afegit de penal. Xavi va demanar respecte pel seu equip i va tornar a picar la cresta a la premsa quan li van preguntar si una ensopegada a les Palmes hauria esborrat l'equip de la lluita per la Lliga.
Pero siempre hacéis las suposiciones de manera negativa. Me hace gracia. A otros entrenadores no se las hacéis. Si se ha ganado, entonces ¿para qué haces la suposición? Si no, ya no va a pasar esto que dices. Esto ya no va a pasar. ¿Para qué hablar de esto? Me parece absurdo, ¿no? ¿No te parece?
A banda d'això, Vitor Roque va debutar al final i va estar a punt de marcar el seu primer gol com a blaugrana, mentre que João Cancelo s'ha lesionat i és dubte molt seriós per la Supercopa de la setmana vinent.
Dues coses molt ràpides. Primer xut del Barça al minut 50.
Sí.
Això, malauradament, és ja una tònica habitual. Vull dir, en aquesta temporada estem acostumats, veient els partits del Barça, que doncs, les primeres parts directament l'equip no existeixi. El més important d'ahir és la victòria. És una victòria vital. És veritat que estàs a 7 punts de Girona i Madrid, per tant, és una gesta com a mínim complicada, però segurament aquestes alçades, just a l'equador de la temporada, estar a 10 punts del capdavant de la Lliga ja era directament llançar totes les aspiracions per la borda. Per tant, l'important d'ahir és la victòria del Barça i a partir d'aquí a reflexionar que hagi de reflexionar i anar afrontant el que vingui. Per cert, ahir el Sevilla va perdre 0-2 contra l'Atlètic de Bilbao i Sergio Ramos, Pedrolsa, les va tenir amb un aficionat.
Sí, després del partit el central del Sevilla es va encarar amb un seguidor mentre feia una entrevista a peu de camp. L'increpava pels mals resultats al Sevilla i Ramos va esclatar i el va engegar per estafanc.
Ten un poco de respeto que estamos hablando, ten un poco de respeto a la gente y al escudo, respeta a la gente, estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente y cállate ya, anda.
Doncs aquest és Sergio Ramos. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga, però sí que hi ha setzents de la Copa del Rei, que seguirem a RAC1. Demà a les 5 de la tarda l'Espanyol rep el Getafe a Cornellà al Prat. A les 6 el Girona juga al camp de l'Elx i a 2:15 de la nit el Real Madrid juga al camp de l'Arandina. I diumenge a les 9 del vespre el Barça va al camp del Barbastre de Segona Federació.
Passen 2 minuts d'un 7:15 del matí. Atenció a això. La Fiscalia estudia sancionar la mare de Dani Alves per haver difós públicament dades i imatges de la presumpta víctima de la violació.
Sí, segons explica La Vanguardia, la justícia ha medit emprendre accions legals per un delicte de revelació de secrets, perquè el jutjat d'instrucció del cas havia prohibit expressament revelar la identitat de la víctima. Tot plegat ho explica en fons del Ministeri Públic després que la mare del brasilian fes pública la identitat i ho acompanyés de comentaris reclamant la innocència d'Alves. En espera de nous moviments de la fiscalia, la víctima ha denunciat la mare del jugador per escampar aquest vídeo i, segons avança el diari Ara, la víctima també ha denunciat al diari La Razón, que va difondre les imatges.
I atenció a això també, l'autor de l'himne del PP denuncia que no ha rebut ni un sol euro per l'ús que s'ha fet de la seva cançó durant 30 anys. El compositor i productor Manuel Pacho porta més de 5 anys de guerra amb la Societat General d'Autors i Editors, l'SGAE, després que aquesta es negués a pagar-li.
Sí, això malgrat que la seva cançó s'hagi fet servir en els mítings del Partit Popular dels últims 34 anys. Pacho va crear la cançó el 1989. En una entrevista a El Mundo assegura que mai ha tingut problemes amb el PP, que diu que sempre li ha pagat per les feines que li encarregava, sinó amb l'SGAE. Explica que l'organització s'excusa de no poder pagar-li, dient que els seus sondejos no han captat els milers de mítings polítics on s'ha fet servir la cançó durant tots aquests anys. El compositor assegura que li van oferir 4.000 euros fa 5 anys com a compensació, però que s'hi va negar en rodó. Considera que és una quantitat ridícula i que com a mínim li deuen 1 milió d'euros.
Netflix ha llançat un videojoc basat en La Casa de Papel que proposa un atracament inèdit a Barcelona.
Todo gran atraco comienza con un plan.
La trama de l'adaptació té lloc abans dels esdeveniments de la primera temporada de la sèrie a un museu fictici. Els subscriptors de l'aplicació es posen a la pell d'un protagonista nou, el Sidney, que pot ser noi o noia, i que haurà de treballar amb la resta de personatges de la sèrie per aconseguir atracar el museu inventat de La Perla, que suposadament està a la ciutat de Barcelona. Anem a posar una mica de música. Aquest mes de gener tindrem nou àlbum de La Muixca.
Yo soy lo que le gusta. Se bailó, se la busca a las tres mañanas.
Irma Farelo, més coneguda com a Mushka, la germana petita de la Bakiel, ha anunciat que publicarà el seu nou disc el dijous 18 de gener a les 10 de la nit. Es dirà Sexy Sensible, un títol que, segons l'artista, fa referència a les seves dues cares. I ja sabem quines són les cançons que més han sonat aquest any a les ràdios catalanes. I atenció, perquè totes són en català. En primer lloc, cap sorpresa?
No ho puc evitar, ja no sé com fer.
El Coti per Coti dels Tiets, la segona posició l'ocupa.
Em provocava amb la mirada, quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava.
Aquest meravellós mossego dels Figaflaues. I tercera posició.
I ens van passar concert plorant, Olivia, quin moment tan bonic i estrany.
Repeteixen els Tiets amb Olivia, tot plegat segons un estudi de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Audiovisuals de Catalunya. 6:20 del matí, pel que fa a la resta dels esports, Pedrol, tenim alguna cosa més, no?
Sí, que avui llegim al País que la Marató de València és la primera organització que parteix peres amb l'Agència Espanyola Antidopatge després de les investigacions sobre encobriment de positius en els últims 4 anys. La cursa ha decidit que no tornarà a comprar testos antidopatge de la Comissió Estatal fins que la justícia no aclareixi si hi ha hagut irregularitats. I que en bàsquet, Ricky Rubio ha deixat l'NBA després de 12 temporades. El base del Masnou ha rescindit el contracte que tenia amb els Cleveland Cavaliers i tot fa pensar que si continua jugant ho farà el Barça o el Joventut.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
Hola.
Hola.
Què tal? Bon dia, Ramon Bartolí.
Aquesta pauseta.
Sí. Com estàs?
Doncs nerviós. Perquè... Ah, sí.
Perquè, a veure, queden bastantes hores encara, esclar. Però ja es nota l'ambient, ja es nota l'ambient, sí.
Que avui és un dia especial.
Sí, sí.
Esclar.
És veritat, jo ho he notat quan m'he llevat.
Sí, oi?
Sí, sí. Sí, sí.
És aquell dia... Mira, l'Albert Sort, la temporada passada,
sí.
Presentant el programa, va fer un davantal exquisit, en què parlava de l'espera i d'aquestes hores... que poden semblar absurdes i que tots ens volem saltar perquè arribi ja la nit, puguem posar-nos al llit i que arribi sobretot el dia 6 per veure si els Reis han trobat tot allò que hem demanat.
Clar.
I clar, són aquestes hores ara del dia aquest estrany quan, que hem d'anar passant, però
prèvies.
El Sort deia que d'aquesta espera també s'ha de gaudir. Per tant, n'hem de gaudir.
Perquè jo l'Albert Sort, tot el que he dit, li faig cas. Tot el que diu, li faig cas. Molt bé. Doncs em sembla molt bé.
Sí, tu estàs més adormit que l'últim.
Sí, sí.
Eh?
No, no.
Ha fotut un badall abans. Perquè... Sí,
increïble. Que m'he repenjat el front aquí a l'esponjeta del micròfon.
Com si estigués en la barra d'un bar, no? Allò a punt de marxar cap a casa.
Sí, sí. Allò que el cambrer ja va dient, bueno...
No, no, era més que res perquè sento una lleugera tristesa de pensar que... Bueno, una lleugera tristesa de que el dilluns torni el Basté, no. Però,
oh, clar... Uau.
No, no.
No, perquè, però sí.
No, però, clar, que hem tingut el Sergi aquests dies, saps? Que és tan agradable i que ha estat tan generós d'entregar-se a nosaltres i als oients en tots aquests dies de festes.
Sí, perquè m'ho paguen, eh?
Sí, bueno, però també ho fas perquè t'agrada.
La veritat és que sí.
I jo, doncs, et volia agrair, precisament, tots aquests dies que has estat aquí amb nosaltres.
Gràcies.
I, precisament per això, hem preparat un tall de les pípies de Sergi Ambudio. D'aquests últims dies.
El rànquing el continuen encapçalant, òbviament, Barcelona, amb més d'un 1.600.000 milions d'habitants. Espera, que ho direm bé. Un milió, més d'un 1.500.000 d'habitants, tant per la qualitat de la seva obra com per la representació del món cultural català. La Gaucher Divine. La Gaucher Divine.
Un ambient clarament més fred de cara al cap de setmana.
I anava a preguntar que... Mira, aquí ara mateix som 4 persones dins l'estudi, 2 persones a l'altra banda del vidre, a la feixera. Per tant, 7 persones.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Vinga, vinga, va, peu a terra.
És un locutor professional.
Bravo, Sergi Ambudio. Gràcies, gràcies, gràcies i moltes gràcies.
Per favor.
Quin persant.
Quina rata.
Sí, exacte, rata.
Bueno, escolteu, que això, que ja van venir els Reis, per tant, jo ja noto sensació especial, ja vaig potser fins i tot una mica de so de camells, els camells d'Orient que ja porten els Reis al damunt, carregadíssim de regals, i això em porta a posar, que és l'última Nadala, per cert, que tirem, perquè el dilluns ja són cançons normals,
però és que acabem amb una de les millors Nadales que s'han fet en aquest país. Manel.
Un camell d'Orient entra a la ciutat, carrega la gepa un sac ple de regals, però un del seu rei quin canviant de setí, però l'home està ben adormit. El camell vol despertar-lo amb un crit que desperta en la nit. Disculpi, taxista, em podria orientar. Som en de reis, com vostè ja sabrà. Un nen i una nena ens estan esperant. Portem uns paquets de molt lluny. La rei ha caigut en un somni profund.
Lidl Plus estalviar és molt i molt fàcil. De dimarts a divendres aconsegueix 5 euros de descompte directe amb una compra mínima de 60 euros. Descarrega't ara l'app i comença a estalviar. Lidl, marca la diferència.
Conèixer món tant sí com no. Aprofita els Fridays de l'Evel i comença el 2024 esborrant el primer propòsit. Vola sense escales als Estats Units des de 119 euros per trajecte i troba més ofertes per Argentina i Xile. L'Evel, fly your way.
Si connectes les postres de l'àvia amb el teu oncle tocant Nadales amb l'ampolla d'anís, amb la il·lusió dels nebots obrint els regals, el teu Nadal es torna molt millor.
Connectar energies amb els teus millora el teu Nadal. Connectar energies tot l'any millora la teva vida. Repsol et desitja bones festes.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Buf, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim-pam, Crystal Crac.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. Manel Esteller, metge i investigador.
El secret de la vida eterna, en fons, hi ha diversos secrets. Hem de lluitar contra el dany genètic, contra gastar massa energia calòrica, vol dir no menjar excessivament, hem de lluitar contra estar assegut sempre, el sofà, un dels grans assassins, no? El sofà, com gran assassí, és Jack el Destripador, i el sofà també.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1.
En punt 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... que avui arriben els Reis d'Orient i ho faran amb pluges a part del país. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, així és, pendents dels ruixats que arribaran a partir del migdia, tarda, sobretot tarda, a l'hora de les cavalcades, a les comarques de la Catalunya Central, Barcelona també, l'àrea del Pla de Lleida, independentment nevarà a la cara nord del Pirineu, bufarà el vent, per tant, cavalcades amb ventades als extrems del país, i de moment al matí amb alguns ruixats que tenim ara concentrats al Pirineu i també a la costa de Barcelona, tot plegat amb ambient més fred.
Tot i les pluges, Ana Salvador, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Les principals ciutats estan tot preparat per donar la benvinguda als Reis.
A Barcelona, la cavalcada començarà des de l'avinguda del Marquès de l'Argentera. A Girona, el punt de partida serà al Camp del Mart, a la Devesa. A Tarragona, arrencarà al barri del Serrallo. I a Lleida, a la plaça Ramon Maranguer IV. Tot plegat a partir de les 6 de la tarda.
L'excomissari Villarejo assegura que Florentino Pérez va utilitzar un jutge perquè imputés els seus rivals a les eleccions del club.
Ho va dir ahir en una entrevista de més de 5 hores al podcast The Wild Project. Entre moltes altres coses, Villarejo també va admetre que encara té gent dins el CNI i la Guàrdia Civil que li passi informació confidencial.
Avui s'ha posat en marxa la vaga dels treballadors de terra d'Ibèria.
Afectarà molts vols de l'aeroport del Prat fins al dilluns 8 de gener. De fet, la companyia ha hagut de suspendre més de 400 vols i buscar alternatives per uns 45.000 viatgers. Els serveis mínims previstos durant la vaga són del 86%.
I el Departament de Salut fa una crida a ampliar els nivells de vacunació per grip per descongestionar els centres mèdics.
Tot i això, el Departament nega que els hospitals estiguin col·lapsats. És el contrari del que diuen alguns metges i sanitaris avui a La Vanguardia, asseguren que la situació és greu i demanen mesures.
El Barça pateix, però tanca la primera volta amb una victòria agònica al Camp de les Palmes.
1-2, un gol de Gundogan de penal al minut 92 ha donat 3 punts importantíssims al Barça, malgrat una primera part desastrosa. El Barça és tercer a 7 punts del Madrid i del Girona, però podria perdre lesionat Cancelo per la Supercopa d'Espanya la setmana vinent.
La Fiscalia estudia sancionar la mare de Dani Alves per haver difós imatges i dades de la presumpta víctima de la violació del seu fill.
El jutjat d'instrucció del cas havia prohibit expressament revelar la identitat de la víctima. Tot i això, la mare del futbolista va escampar imatges de la noia i el va acompanyar de comentaris defensant el seu fill.
Tenir carnet de cotxe ja no permetrà automàticament poder agafar una moto de 125 centímetres cúbics.
A partir d'ara caldrà passar un curs per tenir uns coneixements mínims sobre com portar-la. És una de les novetats principals del paquet de mesures que ha anunciat el govern espanyol per reduir la sinistralitat dels motoristes.
El Vaticà fa marxa enrere i matisa les seves paraules sobre les parelles homosexuals de fa només un mes.
El papa va dir que autoritzava que es poguessin beneir les parelles del mateix sexe. Doncs bé, ahir l'Església va especificar que el papa Francesc en cap cas va donar el seu vistiplau ni va justificar les parelles homosexuals i diuen que per ells continuen sent moralment inacceptables.
I a la resta dels esports, la Marató de València trenca amb l'Agència Espanyola Antidopatge després del presumpte encobriment de positius.
Segons El País, l'organització de la prova no tornarà a comprar-li testos antidopatge a la comissió fins que la justícia no aclareixi si ha comès irregularitats. És la primera institució que li dona l'esquena. I Ricky Rubio deixa l'NBA després de 12 temporades. Tot fa pensar que si torna a jugar ho farà al Barça o al Joventut.
I pel que fa a les carreteres i al transport públic, a hores d'ara cap incidència destacable. 6:33, de seguida tornem.
RAC 1.
Prepareu-vos que ve l'alegria.
Aquestes festes regala teatre, regala alegria. Regala l'alegria que passa, l'últim musical de The Coll de Gom. Fins al 28 de gener al Teatre Poliorama. Improrrogable, l'alegria que passa, t'emocionaràs.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Gener del 39, un home i la seva filla fugen d'una Barcelona bombardejada i comencen una travessia apassionant fins al Winnipeg, el vaixell de Neruda. Aquest gener, embarca't en un viatge ple d'esperança al Teatre Poliorama. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
Dimarts 16 de gener, el Palau de la Música Catalana celebra el centenari de Victòria de Los Ángeles.
Mercedes Gancedo, Montserrat Seró i Carles Patxón interpreten cançó catalana de Toldrà Montpou i Montsalvatge, acompanyats per l'Orquestra Simfònica Victòria de Los Ángeles, dirigida per Pedro Pardo. Passat, present i futur de la lírica catalana.
Entrades a palaumusica.cat.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant, una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Aquest dissabte, Gaspar, Melcio i Baltasar seran a RAC 1. El dissabte 6 de gener, des de les 9, via lliure especial Matí de Reis amb Clara Molins.
Un matí màgic, el més especial de l'any, on compartirem la il·lusió dels nens i nenes després de la visita de Ses Majestats als Reis d'Orient.
Un dia d'il·lusió en què obrirem regals amb la canalla. Entrarem al taller d'un inventor de joguines mítiques i estrenarem el conte desexplicat de Reis.
Volem ser els protagonistes dels contes, fer coses bones i que la gent ens aplaudeixi.
Aquest dissabte de 9 a 12... un dia lliure molt especial per rebre els Reis d'Orient.
I molta emoció! Bones festes amb RAC1.
RAC1. Tots som 1.
El món a RAC1.
Sí, sí, 36. Aquesta nit arriben els Reis d'Orient a tots els municipis del país. Això sí, sembla que ho faran acompanyats de pluja. Abans d'anar casa per casa portant els regals pels qui s'han portat bé aquest any, Melcio, Gaspar i Baltasar protagonitzaran a la tarda les cavalcades que es fan per tot Catalunya. Ja fa uns dies, però, que la pluja amenaça aquestes cavalcades i sembla que l'arribada d'aquestes precipitacions ja és una realitat. De fet, ja han començat de matinada i durant el dia s'escamparan pel país. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, així és. Es confirma aquest canvi de temps amb pluges que arribaran sobretot a la tarda i al vespre a les comarques de la Catalunya Central, Barcelona, l'interior de Girona i també alguns ruixats entre el Pla de Lleida i el Camp de Tarragona. Per tant, cavalcades més amenaçades, les de les comarques que encerclen la ciutat de Barcelona i la mateixa capital catalana es pot veure afectada per aquesta pluja, fins i tot una mica intensa entre les 8 i les 10 de la nit. Fins allà a les 11 pot ploure amb certa intensitat i afectar, doncs, aquests actes, aquestes cavalcades, però també pot ploure una estona abans, a mitja tarda, vespre, a les comarques de Girona, sobretot a la Selva, al Pla de l'Estany, al Gironès i també a la Catalunya Central entre les 5 i les 7. Després aquests ruixats avançaran cap al mar, cap a la costa i al prelitoral, i entre el Pla de Lleida i el Camp de Tarragona algun ruixat molt més puntual. Per tant, la zona on és menys probable que plogui, el Pirineu, tret de la cara nord, on hi pot nevar, en general al Pirineu algun ruixat molt despistat i també l'Empordà i les Terres de l'Ebre al marge d'aquests ruixats, però la notícia d'aquestes cavalcades del sud i del nord de la Costa Brava serà el vent. Per tant, cavalcades també amb ventades que poden ser fortes. Per tot plegat ja tenim avisos de perill per vent i també per l'estat de la mar, que s'anirà complicant els pròxims dies, i després d'aquesta pluja, d'aquestes cavalcades, es quedarà l'ambient fred, tot i un cap de setmana en general assolellat.
Gràcies, Martí. Doncs en qualsevol cas, a l'espera de veure com es concreten aquestes pluges i aquestes ventades, a les principals ciutats catalanes ja ho tenen tot preparat per donar la benvinguda als Tres Reis. Primer faran parada a Barcelona, on es deixaran veure al migdia a bord del seu vaixell a l'Espigó del Gas, amb motiu de la Copa Amèrica que es farà aquest any a la capital catalana. A les 4 tocaran terra i rebran les claus de la ciutat. Com l'any passat, la cavalcada començarà a les 6 de la tarda a Marquès de l'Argentera i s'allargarà fins a les 9 del vespre a la Font Màgica de Montjuïc. Marc Simón.
Durant aquestes 3 hores de recorregut es repartiran fins a 5 tones de caramels i com a novetat aquest any les carrosses de Gaspar i Baltasar tindran una rentada de cara total. Tot i això, una de les protagonistes del vespre serà la pluja, però el patge Gregori va assegurar que la cavalcada continuarà endavant.
La cavalcada no perilla en absolut. Els nens, tots els nens i totes les nenes tindran els seus regals,
Estem preparats per la pluja, per la neu?
A més, des de l'organització asseguren que repartiran capelines i es cobriran les carrosses. Una pluja que sí que ha afectat a altres ciutats de la demarcació de Barcelona, com Manlleu, Osona o Dosrius al Maresme, on s'han cancel·lat les cavalcades i només es podrà veure els Reis Mags als poliesportius de les localitats. Pel que fa a Badalona, sembla que tot segueix en ordre, tot i la pluja, i es mantindrà la rebuda dels Reis amb helicòpter.
Per millorar la mobilitat a Barcelona durant la tarda i el vespre, TMB recomana desplaçar-se en metro per la ciutat, ja que s'estringirà el trànsit a diversos carrers. Hi haurà afectacions a la gran majoria de línies d'autobús, aproximadament entre les 4 i 2 quarts de 10. El metro, per cert, funcionarà fins a les 2 de la matinada i es reforçarà amb més personal d'atenció al públic, neteja i seguretat a les estacions més concorregudes. I més enllà de Barcelona, els Reis també recorreran els carrers de Girona, on la cavalcada arrencarà, com sempre, al Camp de Mart, a la Devesa. Ho farà a les 6 de la tarda, ara bé. La resta del recorregut variarà respecte als anys anteriors. Des de Girona, Sandra Florença, bon dia.
Bon dia. La cavalcada de Reis de Girona canviarà una part del recorregut aquest any 2024. L'inici i el final no canviaran. Així doncs es manté el Camp de Mart com a punt de sortida i l'esplanada de la Copa com a arribada del seguici. Però a partir del carrer del Mestre Francesc Civil, la comitiva reial es desviarà cap al carrer de Santa Eugènia i la plaça del Marquès de Camps. El president dels Manaies i dels organitzadors de la cavalcada de Reis de Girona, Xavier Serra, ens explica a RAC1 que aquest serà un any per sustentar els actes que s'han anat modificant.
Ara fa dos anys es va fer un canvi de les ubicacions del campament i de l'acte final, del recorregut, i es varen començar a organitzar actes els dies previs, com les bústies als barris o l'arribada del Magna Mandina a la catedral de Girona. L'any passat es va incorporar una nova comitiva, la del Carbó, i per tant aquest any és un any de consolidació de tots aquests actes.
Es canviarà també l'espai reservat per a persones de mobilitat reduïda. Estarà situat entre els números 11 i 13 del carrer de Santa Eugènia. A més, hi haurà un punt silenciós per a persones amb sensibilitat acústica.
Pel que fa a Tarragona, els Reis arribaran al barri del Serrallo, on començarà la rua tradicional amb una carrossa que enguany tindrà més protagonisme perquè compleix 100 anys. Des de Tarragona, Sílvia Barbís, bon dia.
Bon dia. Són un total de 17 carrosses les que formaran el seguici reial i una, la del dromedari, arriba enguany al segle de vida. Molta tradició, per tant, és la que es respirarà en esta arribada i cavalcada dels Reis Mags. El seu vaixell atracarà a les 6 i quart del vespre al port, on els rebran 21 salves i més de 300 participants que els acompanyaran pel seu recorregut urbà. En principi, no s'espera que hi hagi pluja abundant que obligués a canviar els plans. Sandra Ramos és la regidora de Cultura i Festes.
La previsió tampoc és que doni que hi hagi d'haver grans pluges, no? Però en el cas de que hi hagi una pluja continuada, llavors sí que podríem estudiar que la part que es fa al balcó, a la plaça de l'Ajuntament, es fes des del balcó de l'Ajuntament, però clar, la part de cavalcada veuríem si es podria realitzar o no.
A Reus, els Reis sobrevolaran la ciutat amb helicòpter abans d'aterrar i passar als seus carruatges. A Tortosa entraran pel riu a bord d'un llagut i en posta amb el nou vaixell elèctric de l'Ajuntament.
I a Lleida, els Reis d'Orient arribaran amb tren. Serà a les 5 de la tarda i la rua començarà una hora després, a les 6, a la plaça Ramon Berenguer IV. Es preveu que els carrers els rebin entre 25.000 i 30.000 persones i, com a novetat, aquest any s'obrirà als nens de la ciutat al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Des de Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. Serà un espectacle itinerant de més de 2 quilòmetres de llargada amb 42 elements, 11 carrosses i 21 companyies i bandes de Lleida. Com a novetat d'enguany, després de la cavalcada, s'obrirà el Saló de Sessions de la Paeria perquè els nens puguin saludar els tres Reis Mags d'Orient. En parla l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
Acollirà els nens i les nenes la primera vegada que el Saló de Plens obre les portes per a que tots els nens i nenes que vulguin saludar els Reis ho puguin fer.
Pel que fa a altres municipis de Ponent, a Tàrrega, Ses Majestats arribaran a les 7 de la tarda i per primera vegada la rua estarà encapçalada per una pagesa reial. I al poble de Bellpuig, a l'Urgell, han renovat totalment les carrosses.
L'excomissari Villarejo torna a carregar contra tot i tothom, aquest cop en una entrevista al podcast The Wild Project, de Jordi Wild. Entre moltes altres coses, Villarejo va posar en el punt de mira el president del Real Madrid, Florentino Pérez. Assegura que va utilitzar un amic seu, jutge, per imputar els seus rivals a les eleccions del club.
Utilizó a un amigo suyo juez para imputar a los que habían concurrido a las elecciones y lo estuvo imputado un tiempo y era tan descarado como que había votos falsificados en beneficio de Florentino. Los votos donde le favorecían, él decía que eran de los contrarios, una cosa muy interesante,
extraña,
¿no?
Sí.
A part d'això, en la conversa de més de 5 hores, Villarejo ha tornat a parlar d'alguns dels temes que ja va destapar fa uns mesos al món RAC1.
Per exemple, ha fet referència a un suposat entramat que relacionaria, entre d'altres, a la família Reial, els Pujol i desenes d'empresaris. També ha admès que hi va haver una operació per part del govern de Mariano Rajoy contra l'independentisme. I fins i tot ha revelat que encara hi ha gent dins del CNI i la Guàrdia Civil que li passa informació confidencial.
Lo que sí es cierto, y además lo he demostrado en los juicios, es que hay gente dentro del CNI, dentro de la policía y algunos dentro de la Guardia Civil que no han entendido la injusticia para ellos de mi caso y me han dado información de los archivos que tienen ingresados y se enfadan los fiscales cuando dicen ¿y este correo cómo lo ha conseguido usted? Pero ustedes me lo han dado.
D'altra banda, l'excomissari fins i tot també va qüestionar l'autoria de l'atemptat de l'11M del 2004 a Madrid. Diu que no va ser obra d'Al-Qaeda, sinó que el van planejar els serveis d'intel·ligència de França i el Marroc.
Més coses. Avui s'ha posat en marxa la vaga dels treballadors de terra d'Iberia, que ha d'afectar molts vols de l'aeroport del Prat fins al proper dilluns, dia 8 de gener. De fet, la companyia ha hagut de suspendre més de 400 vols i oferir una alternativa a més de 45.000 viatgers.
Els qui s'aturen són els empleats del servei de handling, que s'ocupen de la facturació de l'equipatge o de gestionar el servei de rampes dels avions. Per tant, es recomana a tothom qui hagi d'agafar un avió aquests dies que vagi a l'aeroport amb més marge de l'habitual, perquè totes aquestes operacions es poden endarrerir molt. I no només pels qui volen a Iberia, sinó també amb els treballadors amb les altres companyies com Vueling, perquè els treballadors de la terra de la companyia també donen servei a una norantena d'aerolínies de l'Estat. Ara bé, sobre el paper, els passatgers haurien de notar poc les conseqüències, perquè els serveis mínims previstos per la vaga són del 86%.
Sàpiguem a aquesta hora quina és la situació a l'aeroport del Prat. Allà tenim en Josep Ferrer. Josep, bon dia.
Bon dia. L'activitat a la zona de facturació ha baixat força a aquesta hora perquè els viatgers dels primers vols del matí ja han facturat els seus equipatges i ja han superat els controls de seguretat. En els taulers de facturació de Vueling, la companyia més afectada per la vaga, s'han format llargues cues de viatgers a primera hora del matí, les habituals, però d'un dia normal, ja que pràcticament facturant no hi ha el mateix personal que un dia normal. Si bé Iberia ha anunciat la cancel·lació de 444 vols, aquests dies de tota la seva xarxa aeroportuària, Vueling no ha volgut donar dades concretes i s'ha limitat a dir que ha pogut recol·locar en altres vols o bé ha retornat els diners a més del 90% dels viatgers afectats pels vols cancel·lats per la vaga. Des del 22 de desembre fins a diumenge 7 de gener, en l'operació Vacances de Nadal i Reis, avui és el tercer dia amb més vols programats a l'aeroport de Barcelona, en concret 874 abans de que s'anunciés la vaga. Fins ara ja s'han cancel·lat 50 vols de sortida i 42 d'arribada.
El Departament de Salut fa una crida a ampliar els nivells de vacunació de grip. Diuen que fer-ho ajudaria a descongestionar els centres mèdics del país. Això mentre la previsió és que els casos continuïn pujant almenys en les properes dues setmanes.
Salut recorda que només s'han vacunat el 46% dels majors de 60 anys i tot i fer aquesta crida, el departament nega que els hospitals estiguin col·lapsats. És el contrari del que diuen alguns metges i sanitaris. Avui a La Vanguardia, de fet, diversos professionals asseguren que la situació és greu. Entre ells, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavi Lleonart, que critica que les autoritats no assumeixin el problema. En aquest sentit, qui també demana mesures és la Societat Catalana de Medicina Familiar. El seu vocal, Jordi Mestres, creu que el departament ha de moure fitxa davant de la tornada a la feina i a les escoles la setmana que ve. Ho deia a la CN.
A partir del 8 de gener comença doncs, la tornada de la realitat i hem de veure una miqueta perquè vindran les pitjors setmanes, vull dir, la segona, tercera de gener, probablement serà el màxim. Sí que és veritat que les plantilles tornaran i doncs ho viurem diferent i ens hem de reorganitzar cada centre doncs, per poder atendre aquest increment de demanda.
Per la seva banda, però, fons del departament hi treuen ferro i remarquen que les xifres sobre l'assistència sanitària en aquesta època de virus es mouen dins els marges que estava previst.
Sí, sí, 48, el Barça pateix més del previst, però tanca la primera volta de la Lliga amb una victòria importantíssima. 1-2 al camp de les Palmes. Ilkay Gundogan, de penal al minut 92, va segellar un triomf agònic després d'una altra primera part inacceptable, Pedrol.
Sí, els de Xavi Hernández van tornar a llançar els primers 45 minuts per les escombraries, però van remuntar la segona part i ara són tercers a 7 punts del Real Madrid i del Girona. El millor de tot és això, el resultat i el desenllaç de la jornada, perquè la primera meitat va ser un nou desastre col·lectiu, l'equip no va fer cap xut gruixut, va demostrar que pot ser absolutament inofensiu quan vol i que continua fent aigües en defensa, cosa que van aprofitar els exblaugranes Sandro i Munir per cuinar l'1-0 al minut 10 de partit. Ara bé, l'actitud i el joc del Barça van canviar com un mitjó a la represa. Ferran Torres va igualar el partit al minut 55 i a partir d'aquí tot va fer baixada. Tot i així, el segon gol va costar Déu i ajuda que arribés, però Gundogan va salvar els mobles al temps afegit.
Enviada especial de RAC1 a les Palmes de Gran Canària, Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. Com si fos el dia de la marmota, el Barça va tornar a actuar de manera insuficient a la primera part a les Palmes, com si no hagués après res de la lliçó contra l'Almeria, i va reaccionar a la segona part amb una remuntada in extremis marca de la casa, on no hi arriba el futbol, hi arriba l'orgull, i la celebració del 2-1 ho deia tot. Èxtasi a la gespa envoltant Gundogan i eufòria a la banqueta amb pinya dels suplents i els substituïts. Xavi demana respecte pel campió de Lliga i les seves possibilitats.
I tant que tenim arguments, tenim molts. Començant perquè som els vigents campions. Aquest és l'argument principal. Així que respecte pels vigents campions i que ho intentarem de nou. Estem allà. Estem vius.
Ferran Torres, autor de l'1-1, va ser el millor del partit i el va substituir el debutant Vitor Roque. El brasiler va transmetre bones sensacions, però va fallar un gol cantat que hauria estat una carta de presentació somiada.
Per cert que Joao Cancelo va marxar lesionat a la primera meitat i es dubta molt seriós per la Supercopa d'Espanya de la setmana vinent. Què més tenim?
Doncs que el Sevilla va perdre 0-2 contra l'Atlètic de Bilbao. Els andalusos no aixequen cap, només tenen un punt de marge sobre el descens, i Sergio Ramos se les va tenir en directe amb un aficionat que l'increpava en una entrevista a peu de cama amb DAZN.
Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Ten un poco de respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente. Estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente. Respeta a la gente y cállate ya, anda.
Aquest cap de setmana no hi ha Lliga, però sí que hi ha setzens de final de la Copa del Rei, que seguirem en directe a RAC1. Demà a les 5 de la tarda l'Espanyol rep el Getafe a Cornellà del Prat. A les 6 el Girona juga al camp de l'Elx i a 2:15 de la nit el Real Madrid juga al camp de l'Arandina, i diumenge a les 9 del vespre el Barça va al camp del Barbastre de la Segona Federació.
La Fiscalia estudia sancionar la mare de Dani Alves per haver difós imatges i dades de la presumpta víctima de la violació del seu fill. Tal com publica avui Toni Muñoz a La Vanguardia, la justícia medita emprendre accions legals per un delicte de revelació de secrets.
Sí, perquè el jutjat d'instrucció del cas havia prohibit expressament revelar la identitat de la víctima, i tot i això la mare del futbolista va fer públiques unes imatges seves i les va acompanyar de missatges en què defensa la innocència del seu fill. En espera de nous moviments de la Fiscalia, la víctima ha denunciat la mare del jugador per escampar les imatges, tot plegat a només un mes que comenci el judici a Dani Alves per agressió sexual, que arrencarà el 5 de febrer. La Fiscalia demana 9 anys de presó i la víctima 12.
6:58, atenció, perquè tenir carnet de cotxe ja no permetrà automàticament poder agafar una moto de 125 centímetres cúbics. A partir d'ara caldrà passar un curs per tenir uns coneixements mínims sobre com portar-la. Aquesta és una de les novetats principals del paquet de mesures que ha anunciat el govern espanyol per reduir la sinistralitat dels motoristes.
El Ministeri de l'Interior alerta que els motoristes morts en accidents de trànsit van créixer un 19% l'any passat arreu de l'Estat. És l'únic perfil de conductors on augmenten les víctimes i ja representen una de cada tres morts a les carreteres. És per això que a partir d'ara el Ministeri els obligarà a portar casc integral i guants homologats quan circulin per carretera. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que tampoc té sentit que qui estrigui el carnet de cotxe pugui conduir una moto al cap de 3 anys, com passava fins ara.
Però entendemos que para conducir una moto de hasta 125 centímetros cúbicos tiene que haber, por así decirlo, un previo ejercicio de conocimiento del vehículo y de la conducción de un vehículo que evidentemente no tiene nada que ver con un vehículo de cuatro ruedas.
Ara bé, la mesura només afectarà les persones que es treguin el carnet un cop entri en vigor el canvi normatiu i no a les persones que ja el tenien.
I encara un últim apunt, perquè el Vaticà fa marxa enrere i matisa les seves paraules sobre les parelles homosexuals de fa només un mes. Recordem que el papa va dir en una carta que autoritzava que es poguessin beneir les parelles del mateix sexe. Doncs bé, ahir l'Església va especificar que el papa Francesc en cap cas va donar el seu vistiplau ni va justificar les parelles homosexuals.
El Vaticà subratlla que parelles continuen sent moralment inacceptables. A banda dels homosexuals també inclouen els divorciats que s'han tornat a casar i les parelles que conviuen sense haver passat per l'altar. De fet, la Santa Seu va més enllà, recomana als homosexuals i als divorciats que si es casen, la cerimònia duri només 10 o 15 segons i que no es faci cap mena de ritual ni de celebració. El Vaticà ho ha comunicat a través d'un escrit en què assegura que totes aquestes conductes són moralment inacceptables malgrat les paraules del papa Francesc.
Sí, 53. A la resta dels esports, la Marató de València és la primera organització que parteix peres amb l'Agència Espanyola Antidopatge després de les investigacions sobre encobriment de positius els últims 4 anys, Pedrol.
Sí, la cursa ha decidit que no tornarà a comprar testos antidopatge amb la Comissió Estatal fins que la justícia no aclareixi si hi ha hagut irregularitats, tot plegat mentre la Fiscalia investiga els casos de dopatge amagats i el Consell Superior d'Esports estudia també el futur del president de l'agència, José Manuel Terreros. Més coses en bàsquet, la gran notícia del dia és que Ricky Rubio ha deixat l'NBA després de 12 temporades. El base del Masnou ha rescindit el contracte que tenia amb els Cleveland Cavaliers i tot fa pensar que si continua jugant ho farà el Barça o el Joventut.
I alguna cosa més?
Doncs sí, que avui comença el Dakar, que per 5a edició consecutiva es disputarà a l'Aràbia Saudita. Avui es corre el pròleg i després vindran un total de 12 etapes que coronaran els guanyadors d'aquí a 2 setmanes.
Sí, sí, 54, de seguida tornem.
Una pregunta. Fins quan podem dir bon any? La nit de Cap d'Any, evidentment. I fins i tot per Reis. Però dir bon any a finals de gener és forçar-ho molt? I al febrer? Està fora de lloc? Doncs no, perquè al cap i a la fi, desitjar un bon any hauria d'estar permès sempre. 6 de gener, sorteig del Niño de Loteria Nacional amb 770 milions en premis. Comencem l'any amb tota la il·lusió del món. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si connectes les postres de l'àvia amb el teu oncle tocant Nadales amb l'ampolla d'anís, amb la il·lusió dels nebots obrint els regals, el teu Nadal es torna molt millor.
Connectar energies amb els teus millora el teu Nadal. Connectar energies tot l'any millora la teva vida. Repsol et desitja bones festes.
Que si fer més esport, que si estudiar anglès, que si perdre aquests quilos dels menjars de Nadal. A Comforam et proposem un propòsit més fàcil de complir. Relaxar-te i estar de gust a casa teva. I perquè ho facis realitat, del 2 al 9 de gener li descontem l'IVA al teu nou sofà, mobles o matalàs. Ja botigues i a Comforama.es. Comforama.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
El 8 de febrer del 1965.
I el número de la sort, el...
9.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC més 1.
Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A 8:45, Barça-Baskònia.
Satoranski cap a Vesely, el llançament de tota la vida i cap a dins.
Viviu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb Dani Aguilar i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres l'Eurolliga juga a RAC més 1.
RAC més 1.
El món a RAC1.
4 minuts per les 7, aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, aquell familiar d'en Nadal.
Us trobeu a taula, potser uns minuts abans i tot. Pots fingir ressaca d'algun compromís inventat i arribar just a temps per seure i saludar-lo. És un familiar llunyà, normalment un familiar polític, un cunyat o cunyada, un gendre, el marit d'una cosina. No cal que entrem en detalls perquè ara mateix, oient de les 6 del matí, si tanques els ulls veus el rostre de l'individu. Saps que hi ha temes delicats i depèn de l'any i de la teva autoestima voldràs jugar o no. Si abans parlàveu del procés, darrerament t'atreveixes amb el feminisme. Tens ganes de saber què opina del cas de la selecció espanyola, per exemple. Podeu parlar també d'impostos, de la ciutat, si està neta o no. Jo et recomano que llencis l'enunciat i el deixis parlar i aleshores, quan pugi el to de la discussió, t'aixeques de la taula i canvies de tema. Es tracta de desorientar-lo sempre, de donar-li la raó amb un argument contrari al seu, de fer que sí amb el cap i contradir-lo, de posar exemples absurds, de tabalar-lo, de ser incoherent però tenaç, i si pots, li dius el nom del porc tot abraçant-lo, amb la copa alçada i el somriure llarg, i esmolat, i que noti tot el teu menyspreu, que qui dia passa, odi empeny. I després, quan arribis a casa, li envies un missatge felicitant-li l'any i dient que això ho hem de repetir.
I escoltem ara la recomanació que ens fa la Gemma Herrero per aquest divendres.
Jeffrey Epstein vuelve a estar de actualidad porque la jueza federal de Nueva York
Loretta Presca ha hecho pública una primera tanda de documentos judiciales con nombres relacionados con su caso. Para refrescar la memoria, para saber quién era y cómo fue capaz de abusar durante años de menores y de comerciar con ellas, el documental Jeffrey Epstein, asquerosamente rico, es perfecto. En él hay numerosos testimonios de algunas de sus víctimas, supervivientes que relatan lo que el millonario les hizo cuando eran menores, con 13, 14, 15 años, y que apuntan, por ejemplo, al príncipe Andrew de Inglaterra. También hablan periodistas, abogados y policías que investigaron a Epstein, que le denunciaron ya a finales de los 90 y a los que no se hizo ni caso porque se trataba de un hombre muy poderoso e influyente. Durante sus 4 episodios da tiempo a indignarse y a asquearse. Jeffrey Epstein, asquerosamente rico, es revelador y está en Netflix.
I ara anem al diàleg. Ramon Bardolí, bon dia.
Hola, bon dia. Repasquem un tall de divendres passat, el moment en què la Mònica Hernández deuria veure un gra a la cara de la Cristina Puig.
La tertuliana exemplar avui és la Cris Puig, que ha dit, jo he fet els deures, he investigat altres campanyes. Ole, Cristina Puig. Puig. Ui, Puig!
El diàleg
Oh. Ole, Cristina Puig, Cristina Puig.
Però què diste?
Hauria estat una mica distreta. Bé, avui li preguntarem. I anem amb un locutor de la SER que va topar amb una paraula impossible, com dèiem. Això doncs va passar a la cadena SER.
Después de que el PP haya cedido en uno de los principales escoños... principales escoños... en uno de los principales escolos...
¡Otra vez!
¡Escoños!